Continguts en xarxa.
Un dels àmbits en el qual les noves tecnologies ha fet més incidència ha sigut l'educatiu, de l'escola a l'institut, passant per la formació professional i la universitat. El que abans es consultava anant a la biblioteca a la recerca del llibre adequat, ara es pot saber a cop de clic. D'això se n'ha donat el professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, l'ETSAP, Joan Lluís Zamora i Mestre, perquè juntament amb la biblioteca del centre ha impulsat la Materioteca, un projecte que neix amb l'objectiu de posar a disposició de l'alumnat mostres de materials aplicables a l'arquitectura en format de préstec. Què tal, professor Zamora? Com està?
Molt bé, bon dia i encantat de que ens hagueu convidat en aquest programa vostre.
Gràcies a vostè per atendre'ns. Professor Zamora, diu que el seu estudi, la digitalització, no només ha canviat la manera que té l'alumnat de fer consultes, sinó també el perfil i les competències d'aquest mateix alumnat que estudia arquitectura. Ens ho pot explicar millor, sisplau?
Bueno, jo crec que és una percepció que tots anem tenint, però que potser nosaltres la tenim més de la vora, no? Que l'estudiant universitari, doncs abans era un accés, no diria que privilegiat, però que diguéssim els fills de metges acabaven sent metges, els fills d'advocats acabaven sent advocats, diríem, i per tant allò que vivies a casa a nivell pràctic, no? Simplement quan arribaves a la universitat t'ho acabava de corroborar a nivell teòric i formatiu. En aquest moment això ja no és tan clar, és a dir, que un pot ser fill d'un mecànic i accedir a ser literat i a l'inrevés, diguéssim, no? És a dir, que no necessàriament els alumnes que ens arriben a la universitat tenen una prèvia, no sé dir, experiència en aquella àrea. I a nosaltres en concret què ens passava en el món dels materials? Doncs podia ser que un alumne nostre interessat en l'arquitectura no tingués cap experiència, doncs no sé, en ceràmica o en fusta i que per tant fos el primer cop que s'enfrontava. Nosaltres tenim relativament poc temps per formar un estudiant, no? En principi, segons el nou sistema de Bolonyà, tenim 4 anys i hem de convertir una persona que potser no ha tingut mai cap experiència en el món de la fusta pràcticament en un bon coneixedor, perquè després prendrà decisions i aquestes decisions al llarg de la seva vida professional tindran impacte social, tindran impacte econòmic i tindran impacte ambiental. I això ens tenia una certa preocupació. Tenim relativament poc temps perquè entengui cada un d'aquests materials amb els quals es construeix l'arquitectura, doncs, quins pros, quins contres, quins impactes, com es transformen, i això no és fàcil de fer en relativament poc temps.
Doncs precisament, professor Zamora, com s'ha dut a terme aquest treball? És a dir, quines fases ha seguit des de la idea primigènia fins que ha sigut una realitat aquesta materioteca?
Bueno, hi ha una preocupació que em sembla que és pròpia dels professors universitaris quan ja comences a tenir una edat, que aquest neguit per la innovació ens fa d'entrada moltes vegades menys tenir el que ja teníem, és a dir, el que hem heretat, aquell coneixement o aquella sabidoria. No? Sembla que el nou necessàriament hagi de matar, hagi de ser un killer de l'antic. I no, precisament el repte és mantenir la saviesa anterior i el coneixement anterior afegint-hi un nou coneixement. Per tant, aquesta relació entre el que és analògic i el que és digital, jo crec que és el gran recepte dels propers anys. És a dir, un cuiner, no? Quan talla, quan ensuma, quan bull, té unes experiències analògiques, diguéssim, de lo que està cuinant, i això també passa a les obres. Les obres tenen soroll, tenen pols, els materials es toquen amb les mans, però en aquest moment aquesta experiència que teníem prèvia de tots els milers d'anys que hem estat construint, no? Des de les piràmides, com aquell que diu, ara doncs, ve una avalanxa de coneixement digital, no? Tu ara poses un clic i automàticament tens una quantitat de coneixements, d'experimentacions, d'imatges, de vídeos, d'opinions, de gent i llocs que mai has estat. És a dir, que la transmissió del coneixement ara és molt digital, és a peu de tecla, no? I això ha de competir amb aquest coneixement analògic, de memòria, no? Sensorial, que era la forma que normalment el cervell humà adquiria, no? I aquest conflicte entre l'analògic i el digital ens preocupava una mica. I també teníem clar que els alumnes ara aprenen d'una manera potser diferent i demanen ser més protagonistes de la seva formació. És a dir, no que tu simplement com una font vagis rejant informació i coneixement, sinó que ells el vagin adquirint segons el van necessitant. I després també vam detectar que les biblioteques, que era un dels pilars fonamentals del coneixement, estan canviant, no? Ara les biblioteques públiques ara diuen que són refugi climàtic, els altres diuen que són punt de trobada, que són punt de socialització. Doncs també ens està passant a les biblioteques universitàries. No solament és un lloc on agafes un llibre i algú vigila que te l'emportis adequadament i es faci un préstec i estigui perfectament regulat, no? Volen ser també centre de recursos. Bueno, doncs ajuntant una mica tot això va sortir aquesta experiència de construir una materioteca, que nosaltres li hem dit bibliomat.
Professor, i expliqui'ns quin és el procés que segueix un material, és a dir, aquest pas a pas, fins que arriba a estar a la base de dades d'aquesta materioteca de l'ETSAP.
Bueno, nosaltres vam començar d'una àrea molt modesta i recollint tot allò que ja estava a l'escola. Qualsevol despatx, a qualsevol racó, sempre havia unes mostres d'algun material que ens havia portat un comercial. Doncs agafem-les, posem-les juntes, les cataloguem, les censem i fins i tot les entrem en el catàleg general de la biblioteca. Hem hagut d'obrir una nova col·lecció en la biblioteca que es diu Realia, que vol dir no són llibres, no són documents, no són vídeos, no són fotos, són objectes reals. Un tros de metall, un tros de fusta, un tros d'un polímer nou, una fosa d'alumini, i aquests objectes, quin seria el nostre interès? Que l'alumne se'ls pugui endur en préstec. Per tant, el préstec ja no és endur-se només un document, sinó que pots endur-te un objecte real. Però, clar, un objecte real no parla, no diu res, està allà inerta, no? Podria estar en una vitrina. No, no, és que volem que se l'endugui. I llavors, què hem pensat o què hem rumiat? Bueno, doncs com ara tenim ponts entre el món real i el món digital, un d'aquests ponts són els codis QR. Llavors, ja ens comencem a acostumar a anar pel món i si volem saber més d'una cosa que tenim davant dels ulls o davant de les mans, escanegem aquell codi QR i ens comença a parlar de l'autor, de la història, és a dir, ens amplia la informació. El que se'n diu ara la realitat augmentada, i això és infinit, podríem arribar fins a totes les ulleres virtuals, perquè ens entenguem. Si establim aquest pont, doncs, podríem anar, diguéssim, facilitar l'aprenentatge. Quin és el nostre interès? Que l'alumne, quan dins l'escola d'escriptura necessita acreditar, evidenciar que en el seu projecte està utilitzant aquell material i ho vol defensar davant de tercers, un client, una administració pública, un professor, escolta, jo utilitzo aquesta fusta perquè és la que millor em convenç, pugui ensenyar-la i dir, mira, ja em convenç per aquestes evidències que ell té, doncs ell ha pogut accedir a aquesta mostra perquè l'ha pogut buscar a la biblioteca i amb autoprèstec, amb el mateix mòbil, pot simplement agafar-la. Com els triem, aquests materials? Bueno, hem partit d'aquests que ja teníem i ara estem fent una segona ampliació, que és aquests materials els estem apadrinant, els en diem, cada alumne apadrina un material i procura anar recopilant tota la informació que la biblioteca té sobre aquell material. Però, clar, ens quedaríem només amb els de la casa. I ara el que estem fent és convidant materials. Els alumnes surten al carrer, contacten amb empreses, van a exposicions, van a jornades i conviden materials que formin part de la nostra materioteca. I amb la col·laboració de la persona externa aporten informació sobre aquell material perquè un cop incorporat a la nostra biblioteca de materials doncs estigui la mateixa categoria que els materials que ja teníem a la casa. Per exemple, doncs demà, bueno, avui hem començat i demà també hi ha una jornada sobre fusta a la nostra escola. Doncs ja els he dit, nois, aneu a veure, busqueu un material de fusta nou, mireu qual cosa i convideu-lo a participar. Per tant, demaneu mostres, captureu informació, us acrediteu i així a poc, a base de padrinar els que ja tenim i convidar els nous, doncs anem creant aquesta gran col·lecció de materials que diríem bibliomat.
Per tant, tenir una eina d'aquest tipus a disposició de l'alumnat d'arquitectura són tot avantatges.
Bueno, nosaltres pensem que en té diversos. Primer, que ara l'alumne anirà a buscar aquesta informació quan la necessiti i, evidentment, sabrà que l'ha creat un altre company seu. Per tant, es crea un ambient cooperatiu. És a dir, aquesta informació no ha caigut del seu. Un company teu fa un o dos anys la va crear i la va firmar. I tu, si veus alguna cosa millorable, també ho pots fer. Per tant, també és una base de dades que es pot anar millorant perquè és l'avantatge del món digital. Jo crec que això és interessant. I també intentarem omplir aquest gap de que molts estudiants, quan ens arriben, doncs no tenen experiència sobre els materials. Si els comences a parlar de tipus de fusta, doncs el que em porten 5 o 6 ja no saben quina és la setena o vuitena. Si preguntes d'on venen, no ho saben. I si no saben com es tenyeix o com s'asserra, com s'encola, doncs tot això ho hem d'anar suplint en molt poc temps. Probablement no ho podrem explicar tot, el món ha crescut d'una manera molt ràpida, però sí el que podem fer és endreçar-ho, perquè en el moment en què l'alumne necessiti aquella informació, sàpiga on trobar-la i sàpiga com, diguéssim, fer-la servir. El que en diem és els criteris d'aplicació, que és el gran repte. Les coses totes són bones, probablement, les que es creen en aquest món, però el problema és saber en quin moment és idoni utilitzar-les i per quina situació és idoni aplicar-les.
Mm-hmm. Professor, ja per acabar, ens preguntem des del POU si us heu emmirallat amb alguna altra matarioteca ja existent al món per fer aquesta matarioteca de l'ETSAP.
Oh, i tant. Esclar, evidentment, quan un se li acudeix alguna cosa en un món de 6.000 i pico milions d'habitants, segur, 6.000 milions, segur que hi ha algú que abans ja ho ha rumiat. Evidentment, en el món vam rastrejar, hi ha unes 30 i pico que són notables, i segurament hi ha altres no tan notables, però 30 i pico de llarga trajectòria. Vam mirar i vam veure que no totes són educatives, algunes es dediquen molt a investigació, a sostenibilitat, tenen un perfil molt específic, algunes estan destinades al món professional, i fins i tot per accedir-hi cal pagar una quota, per tant, diguéssim, són autèntics negocis en aquest sentit, no? I nosaltres volíem de les educatives, i ens vam emmirallar en diverses. I precisament ara ja comencem a tenir unes relacions amb les que s'assemblen més a nosaltres, no? N'hi ha una a l'Escola d'Arquitectura de Sant Sebastià, en tenim una altra a l'Escola d'Arquitectura de Madrid, se n'ha creat una a l'Escola d'Arquitectura també de Cartagena, vull dir que és una iniciativa a la qual anem coincidint diferents acadèmics, no? Tot i que cadascú amb el seu estil, amb els seus mitjans i amb les seves especificitats, no? Però sí, sí, i ara em fa il·lusió anar a una que m'han dit que està molt bé a Suècia. Però bueno, la nostra il·lusió seria d'aquí un o dos anys potser fer algunes jornades a l'escola i trobar-nos a tots aquests que ens encisa el món aquest de les matèrioteques, no?
Mm-hmm. Professor Joan Lluís Zamora i mestre, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del POU i molta sort amb el projecte de la matèrioteca.
Perfecte, doncs encantat d'haver tingut l'oportunitat de mantenir aquesta conversa i felicitar-nos en part perquè això hagi nascut a Sant Cugat.
Continguts en xarxa.